Prats.
Bona tarda, són les 4. El Sindicat dels Treballadors del Servei de Terra d'Ibèria avisa que la repercussió de la vaga es notarà més aviat demà i dilluns. Això després que avui, el segon dia de vaga, s'estiguin registrant menys incidències que ahir. El principal problema continua sent que força passatgers han d'esperar molt per recuperar les maletes perquè a causa de la vaga no les posen al mateix avió que ells. Uso, el sindicat que convoca la protesta, alerta que la vaga farà com una bola de neu, és a dir, que s'anirà fent grossa a mesura que avança. En aquest sentit, diuen que demà serà el dia amb més problemes pel que fa a l'equipatge i avancen que hi podrien haver situacions de caos i de col·lapse en alguns aeroports, tot plegat coincidint amb el retorn de les vacances de Nadal. Tot i així, Iberia xifra en un 14,2% el seguiment de la vaga fins aquest dissabte a la 1 del migdia i calcula que 8 de cada 10 avions, 8 de cada 10 vols s'enlairen i aterren puntuals. La vaga està convocada fins dilluns a la nit. I aquest dissabte els bombers han hagut d'apagar 2 petits incendis de vegetació, això el mateix dia que han augmentat fins a 17 les comarques catalanes que estan amb el pla alfa activat en risc 2, és a dir, risc alt d'incendi forestal. En aquest sentit, Protecció Civil demana extremar les precaucions també en un dia en què el vent bufa fort en diversos punts del país. I en clau internacional, el pròxim Orient, les Nacions Unides han alertat que aquest dissabte de l'impacte que està tenint la guerra també en l'educació dels infants. L'ONU calcula que hi ha més de 400.000 infants i joves que no han anat a escola des del 7 d'octubre. Demà farà 3 mesos i afegeixen que 342 escoles, gairebé el 75% del total, han quedat afectades pels bombardejos. En aquest sentit, expliquen que ara mateix 9 de cada 10 escoles s'estan fent servir com a refugis o com a hospitals improvisats. Segons l'últim balanç del Ministeri de Salut Palestí, ja han mort més de 22.700 persones a la franja de Gaza. I abans dels esports, encara us expliquem que a Barcelona han detingut un home per entrar a robar en una habitació d'hotel mentre la persona que s'hi allotjava estava dormint. Va passar en un allotjament del districte de l'Eixample. Per entrar-hi, el lladre va pispar una targeta d'hotel. Les càmeres de videovigilància van captar tota l'escena i la Guàrdia Urbana ja l'ha pogut detenir. I ara els esports. Amb l'Albert Ferran.
En marxa ja el 16 de final de la Copa del Rei amb la primera eliminatòria en joc entre el Lugo i l'Atlètic de Madrid. El partit ha començat a les 4, per tant som als primers minuts de joc, de moment amb empat a 0. Aquesta tarda juguen dos dels equips catalans. A les 5, el primer d'ells, l'Espanyol, que rep el Getafe, amb 11 ja oficial del conjunt blanquiblau. Cornellà al Prat, Joan Camí.
L'Espanyol que surt amb Joan García a la porteria, defensa de 4, Omar lateral dret i en fons lateral esquerre, Sergi Gómez i Calero, la parella a l'eix defensiu, mig del camp per Pol Lozano, Álvaro Aguado a les bandes, dreta Jofre, a l'esquerra Edu Expósito i a dalt la doble punta formada per Pere Milla i Martin Braithwaite.
A les 6 de la tarda serà el torn del Girona, que jugarà al camp de l'Elx. Més tard, a 2:15, el Real Madrid jugarà al camp de l'Arandina. Per cert, hi ha hagut novetats en aquesta primera eliminatòria dels setzens de final, el partit de l'Atlètic de Madrid, que ja guanya. Ha marcat el minut 3 de partit, Lugo 0, Atlètic de Madrid 1. A la Lliga Femenina, mentrestant, avui tenim derbi a l'estadi Johan Cruyff, a partir de 6:45, Barça-Levante Les Planes. En pàgina poliesportiva, el Barça juga a 6:45 la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala contra el Jaén i juguen dos dels equips catalans de l'ACB, a les 6, Saragossa-Girona i a 8:45, Tenerife-Joventut.
I el temps aquesta tarda de Reis no ens portarà canvis i es mantindrà el domini del sol al conjunt del país, però la cara nord del Pirineu i seguirà nevant de manera intermitent a partir d'uns 800 o 1.000 metres. El vent continuarà bufant amb cops forts a les comarques de Tarragona, l'Alt Empordà i els cims del Pirineu i accentuarà la sensació de fredor ambiental. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat i tot seguit a 4:45 l'Espanyol i el Girona juguen a RAC1, Espanyol Getafe i Elx Girona. Més notícies als avanços informatius i al portal RAC1.cat.
Així sona.
Reconcentrat.
Pere Solàgin Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any.
Bon any.
Alejandra Valés, bon dia.
Bon dia.
Bon any, ja te'l vaig dir.
Ja me l'has dit.
Què tal el teu inici d'any, bé?
Doncs molt bé, molt bé. Anava a dir amb la ressaca justa, però mentida. Una cosa, no em vaig tenir. Vull dir, una vegada entens que has de beure aigua i t'has de prendre un protector d'estómac abans del sopar del 31, doncs la vida és millor.
Sí.
A veure, deixeu-me dir, ara anem amb el... Perquè us hem demanat que ens poseu al dia sobre tot el que ens ve per davant pel que fa a sèries aquest 2024, que d'entrada pinta bon any o no?
Pinta superbona,
sí,
jo
pinta...
crec.
Jo crec que el que més m'agrada, o sigui, primer de tot, aquí avui parlarem de sèries que després potser seran nyaps, no? Perquè al cap i a la fi estem parlant de sèries que menys una no n'hem vist, no n'hem vist cap. Però el que a mi m'agrada és que com que hi va haver-hi vaga de guionistes i d'actors, jo crec que les plataformes aniran amb compte a l'hora de no cremar les sèries que tenen preparades. I a mi això és una cosa que em ve de gust, no? Com tenir menys volum i esperem
i
que hi hagi més qualitat,
no?
I puguem parlar-ne més, les agafem amb més ganes i no amb aquella pressa gairebé bulímica, no? De voler-ho consumir tot sense digerir absolutament res.
Ara les anem de tant, que veig que en tenim, bueno, unes quantes, però
sí. Bé.
No, bé, però bé. A veure, Pere, el primer que ens portes és The Curse, no? Es pronuncia així?
Sí, The Curse.
The Curse, sí. Que és la primera sèrie de culte que ens arriba.
There's no such thing as a perfect city, but to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud to call Espanyola my home. Oh, shit.
Que si la gent li sona aquesta veu és perquè és l'Emma Stone, que l'Emma Stone és una d'aquestes actrius que curiosament no vol, tot i ser una estrella inqüestionable, tenir un Òscar, haver protagonitzat franquícies d'èxit com per exemple Spider-Man, és una dona que busca estímuls, no?, a la seva carrera com a actriu, i en aquest 2024 ens arriba aquest divendres amb aquesta sèrie que traduiríem com La Maledicció a la plataforma Sky Showtime. Aquí fa un tàndem amb un autor televisiu que és en Nathan Fielder, que fa relativament poc el vam veure a HBO amb The Rehearsal, i és una sèrie que podríem descriure com a incòmoda. O sigui, la majoria de crítiques que han sortit diuen que mirar-la no és que sigui exactament un plaer, però la gent que busqui una cosa estimulant ho trobarà veient a l'Emma Stone i el propi creador, en Nathan Fielder, fent de dues persones que volen reformar cases en un barri pobre. D'acord? I fer-ne un reality. El problema és que aquesta gent és una gent fastigosa, immoral, i que cada, podríem dir que fa cringe, o sigui, que fa angúnia basar de veure moltes de les situacions a les que es troben.
Sí, també el Nathan Fillion, que ara comentava el Pere, si heu vist The Rehearsals, que també està a HBO, sí, que era una sèrie bastant curiosa perquè era mig ficció, mig realitat, bàsicament era ell ajudant a persones a assajar situacions, és a dir, tu vols explicar-li un secret inconfessable a un amic i ell t'ajuda a preparar com ho faràs, no? I com potser fa la teva casa a la perfecció perquè tu, o sigui, perquè tot l'entorn sigui com serà en el moment, que era una sèrie bastant curiosa. I també era el productor de How to with John Wilson, que és una sèrie documental d'aquest, del John Wilson, que és un documentalista que anava gravant situacions quotidianes de Nova York. A mi, jo ja entenc que segurament no serà una sèrie d'això de gaudir, sinó de flipar una mica amb les situacions que et presenten.
Sí, és que jo ja n'he pogut veure algunes cosetes i és una sèrie d'aquestes que t'esquitxa, no? Que t'esquitxa amb situacions que no t'esperes. O sigui, jo què sé, en el primer episodi et trobes reflexions sobre el que és tenir un micropenis o sobre el que és explotar la gent per fer una gentrificació, i vas descobrir mica en mica com són deplorables i vas desconstruint aquesta relació de parella que, vaja, la gent que busqui un repte el té aquest divendres.
Un altre, Alejandra, Masters of the Air, que és la continuació, t'he dit, d'una de les meves sèries preferides, que és Band of Brothers, i també The Pacific.
So you're happy?
A girl was riding through his hard fun.
Sí, exacte, és minissèrie bèl·lica que entraria en aquest pack d'aquestes dues anteriors minissèries que tu mencionaves, i també produïda per Steven Spielberg, per Tom Hanks, i explica les vides d'un grup d'homes que formen part d'un equip de bombarders d'elit durant la Segona Guerra Mundial. A banda de pels noms que hi ha de producció, els actors també són bastant estimulants, perquè tenim Austin Butler, que és qui va fer d'Elvis a la pel·li de Baz Luhrmann, i molts altres actors. A més, clar, Band of Brothers i The Pacific eren HBO, però sí, Masters of the Air és Apple TV Plus. Apple TV Plus produeix molt bé visualment, o sigui, els seus productes visualment són superatractius, i només amb el tràiler que hem vist de Masters of the Air, aquí hi ha molts diners posats i té molt bona pinta, sincerament.
Perquè algú digui, hòstia, jo vull, algun cop me n'han parlat, o ara que n'estem comentant m'agradaria veure Band of Brothers, és d'HBO, però ara està a Netflix.
Jo crec que està tant a Netflix com a HBO, perquè és aquest acord en què no és exclusiu, o sigui, que comparteixen les ficcions, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, aquestes ganes que té HBO de de desgastar la seva pròpia marca i deixar que clàssics de la seva plataforma siguin a Netflix.
Potser, potser té una lògica econòmica o empresarial, però des del punt de vista de l'espectador no... Clar, llavors per què t'has de fer d'HBO? O sigui, ho tens a Netflix i més coses que tens a Netflix, no? Ja, que és una plataforma que ja és... La que lidera el sector, és una mica estrany.
Pere, veig que aquest 2024 també serà el del retorn dels creadors de Joc de Trons. As children, we
fear the dark. A veure, si D.B. Weiss i David Benioff ningú els coneixia fins que van adaptar aquella obra que tothom deia que era inadaptable, que era la saga de Cançó de Gel i Foc, que aquí es va traduir a la pantalla com Joc de Trons, ara tornen amb una nova adaptació d'una altra saga complicada. És la trilogia del problema dels tres cossos, de Thiulic Sin, que... A veure, intento explicar el punt de partida. Durant la revolució cultural xinesa, una astrofísica envia un missatge a l'espai per entrar en contacte amb extraterrestres. I un bon dia rep una resposta d'un planeta que és Trisolaris, que és un planeta que orbita al voltant de tres sols, i és un home pacifista, bueno, un extraterrestre pacifista, que li diu: no intentis contactar amb nosaltres perquè vivim en una dictadura molt bèstia i si reben aquest senyal voldran venir a conquerir-vos. Bàsicament aquest és el punt de partida. Han partit de l'aliança amb molts actors que havien aparegut a Joc de Trons, com l'actor que interpretava a Samuel Tarly, i jo voldria fer una recomanació per la gent que no vulgui esperar que arribi. Ja hi va haver una altra adaptació televisiva. Els xinesos es van avançar quan van veure que hi havia interès des de Hollywood. Van dir: ep, aquesta història que parteix de la societat xinesa l'adaptarem primer nosaltres, i van fer El problema dels tres cossos, 30 episodis, que es pot veure a una plataforma que aquí és per gent molt friqui, que es diu Viki, que és una plataforma amb continguts asiàtics.
Haig de dir que jo utilitzo Viki perquè veig sèries...
Per sorpresa de ningú.
De tant en tant, no.
Sí.
I, clar, és una plataforma que pots utilitzar-la sense haver de pagar... Hi ha alguns continguts que són gratuïts. I és en publicitat i potser, no sé si és el cas d'aquesta sèrie, dubto, potser...
Ostres, no ho sé, segurament és dels primers episodis sense... no els has de pagar.
I després...
Però després sí. I, per exemple, és un cau de comèdies romàntiques entre dos homes, perquè hi ha tot un subgènere a l'Àsia, que és Boy Lover, que és el BL, i que és que són comèdies romàntiques o sèries romàntiques dramàtiques amb protagonistes que són dos homes, que em fa molta gràcia que països com Vietnam, Tailàndia, Taiwan o fins i tot Corea fan una quantitat de ficció bastant low cost romàntica gay que la veritat és lloable.
És Viki amb B baixa i K.
Sí, és de Rakuten, de Rakuten.
I la gent que vulgui veure la sèrie Netflix arribarà el 21 de març.
Atenció, això, Alejandra,
jo tinc moltes ganes de veure-la.
Clar, és l'adaptació en sèrie de Mr. i Mrs. Smith.
This is your first time in New York?
Should we be asking each other that?
Recordem una mica
que és... sense Brad Pitt i en Angelina Jolie, no?
O sigui, el que fa és adaptar la pel·lícula, agafar la idea de la pel·lícula que es va fer cèlebre, bàsicament, perquè va ser on es van conèixer Brad Pitt i Angelina Jolie.
I perquè encenien la pantalla.
Efectivament. I llavors Donald Glover, que és el creador d'Atlanta, ha decidit transformar-la en una sèrie. És un projecte que ha passat per diverses vicissituds, perquè en principi la seva partener en pantalla i també guió era la Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, però no van acabar de, tot i que són molt amics, no van acabar d'entendre's a l'hora de fer el projecte i ella va marxar. I ara el seu paper, el de la senyora Smith, el fa la Maya Erskine, que no és gaire coneguda pel públic en general, però que jo crec que funcionarà bastant bé. Bàsicament és en aquest cas és la història de dos espies en un matrimoni concertat, o sigui, els han fet casar perquè són espies, una mica com The Americans.
Sí.
I llavors cada setmana hauran de resoldre una missió diferent i a banda aniran passant coses entre ells. O sigui, potser aquest matrimoni tan de conveniència al final no serà tan de conveniència.
Però és fantàstic, perquè estàvem acostumats, el senyor i la senyora Smith, que eren els cossos més normatius del planeta Terra, i res en contra, perquè de debò era la gent més sexy que havíem vist fins, sí, fins llavors, i junts encara eren més sexis. I ara, en canvi, parteixes d'una versió que no és caucàsica, per exemple, perquè la Maya Erskine és asiàtica, Donald Glover és negre, i parteixes d'uns cossos que, a priori, no són sex symbols, sí, abans d'entrar
no
a la sèrie.
No és una escultura,
i
és... l'Angelina Jolie, és una noia més normal.
I sembla que serà més violenta, més crua, té un punt que tinc molta curiositat per veure-ho.
És que té com aquesta part com més violenta, més crua, i després el tràiler té molts tocs de comèdia romàntica, sí, pura i dura, i dius, bueno, jo ja estic aquí...
He invertit, ja he invertit.
Ja he invertit.
Aquesta, 2 de febrer...
A Amazon.
Bueno, atenció a aquesta ara, també. Espera, Celeste, una sèrie inspirada en... Els problemes de Shakira Misenda.
Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Nunca tuve una mala idea.
Això és una meravella. O sigui, les últimes setmanes, quan Movistar Plus Plus va enviar la nota de premsa de que estaven creant una nova sèrie amb Diego San José, que és el creador d'aquelles sèries de Vota Juan, Vamos Juan, aquelles sèries, aquelles comèdies tan bones amb en Javier Cámara, jo em vaig quedar glaçat, perquè clar, deien, és una sèrie sobre una funcionària molt gris a punt de jubilar-se, que és la persona més plana, ordinària i avorrida del planeta Terra, i de cop se t'encenen les alarmes quan posa que just abans de jubilar-se li encarreguen demostrar que la gran estrella latina del moment, que porta dècades de carrera, ha de demostrar que aquesta gran artista llatina que es diu Celeste en realitat resideix a Espanya i que per tant hauria de pagar els impostos aquí. Vull dir, és fantàstic, o sigui, el punt de partida és fantàstic, és evident que s'han basat en la Shakira, i el que és encara més fascinant és que Diego San José descriu aquesta comèdia com la versió com ho va dir? Era com Zodiac, com la pel·lícula, sí, Zodiac, sí, de David Fincher, però amb una funcionària com a protagonista. Vull dir, quins ingredients més necessitem per tenir ganes de veure-la?
Mira, Celeste. Movistar Plus, 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 eh?
Sí, exacte, sí, perquè Movistar Plus, Plus, el moment en què van decidir fer aquest canvi de marca va ser meravellós.
Triomf absolut.
Sí. A veure, aquest any, Alejandra, també podrem veure a la pantalla la baralla entre Truman Capote i les seves amigues de l'alta societat de Nova York.
New York, the capital of the world. Sex, money, betrayal.
És com la nova entrega de Feud, que era aquesta sèrie que vam fer sobre la baralla entre Bette Davis i Joan Crawford, i ara Ryan Murphy ens ha fet esperar bastant, perquè fa temps que sonava aquest projecte. El que fa és explicar com Truman Capote, l'escriptor de Sang Freda, es van amistar amb totes les seves amigues de l'ànima de l'alta societat de Nova York, que ell les anomenava els signes. Va escriure un llibre que mai es va acabar de publicar, en el qual ell ficcionava i explicava bona part dels seus secrets. Mm-hmm. Clar, alguns d'aquests relats sí que es van arribar a publicar, i per tant elles van saber que les havia traït. I una mica això és el que ens explicarà aquesta sèrie, que té un repartiment com per caure de cul, perquè tenim Demi Moore, Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart, Chloe Sevigny i Molly Ringwald fent de les amigues de Truman Capote.
De tothom.
De tothom.
És un repartiment meravellós.
És un repartiment excepcional, i Tom Hollander, l'actor britànic, fa de Truman Capote. Jo n'espero, és que espero moltes coses bones d'aquesta sèrie. És que si no és bona, em sabrà supergreu.
A mi em fa gràcia perquè els primers teasers que han publicat d'aquesta sèrie diuen que són les primeres Real Housewives, que en realitat és una referència a aquest format de telerealitat de dones riques, i hi ha una part que jo em plantejo, que és Ryan Murphy, quan deixes clar que són dones criticant-se entre elles, després d'haver fet coses com Nip Tuck o Glee o American Horror Story, jo no estic segur que aquest home no sap el que està en una amistat sana. Vull dir, encara és hora que veiem una sèrie en la que la gent no és una no sé com dir-ho finament, bueno, que no siguin males persones, no? Entre ells.
Exacte.
Que no siguin males persones.
A Estats Units s'estrena el 31 de gener. Aquí encara no tenim data, i entenem que anirà per Disney Plus perquè és de FX, que forma part del
del mateix. Però encara no hi ha data, aquí.
Encara no hi ha data, que sapiguem, però l'estem esperant. Que no triguin gaire, vull dir, que no facin això que han fet amb algunes sèries que porten mesos estrenades als Estats Units i aquí no arriben.
A veure, un d'aquests universos també que l'explotaran fins a la societat, l'univers de Star Wars, aquest any, Pere, ara em dius tu si prometen gaire o no, hi ha dues sèries que orbitaran al voltant de la Guerra de les Galàxies, per una banda, The Acolyte o The Skeleton Crew. After the fall of the Empire,
the New Republic... A veure, jo sóc una persona molt escèptica amb la marca de la Guerra de les Galàxies en els últims anys. No sóc ni fan de l'última trilogia, trobo que la majoria de sèries acaben siguent bastant prescindibles, redundants o directament dolentes. Recordem el llibre de Boba Fett, que era una sèrie deplorable. Però aquestes dues jo diria que prometen. Els motius són els següents. Per un costat tenim Skeleton Crew, que protagonitzarà Jude Law, i que anirà sobre un grup de nens o de preadolescents que han de tornar a casa seva després de fer un descobriment, després de descobrir un secret que posarà en risc les seves vides. El que té d'interessant és la manera que té Disney de vendre-ho. Diuen que serà una sèrie que recuperarà l'estil de Amblin Entertainment, que recordem que era aquella productora de Steven Spielberg, Frank Marshall i Kathleen Kennedy que va fer títols fundacionals per a tantes persones, per tants humanets com els Goonies, Regreso al Futuro, Gremlins, el jove Sherlock Holmes o ET. A mi això em fa pensar bé. I respecte a The Acolyte, crec que té un element interessant, que és que té una creadora peculiar, que és Leslie Headland, que era una de les persones darrere de Russian Doll, i que s'ambientarà a l'Alta República, que és un període que s'ha explorat, per exemple, en còmics de Star Wars, però que a l'audiovisual, a les produccions d'acció real, no hem vist mai, que és ambientar-les un segle abans, fins i tot, que les prequeles de Star Wars. Per això, per mi, prometen. Promet això i promet Andor si finalment s'acaba estrenant a l'agost la seva segona temporada, que recordem que Andor és del millor que té Star Wars, probablement el millor des de...
És bestial. Sí.
El millor des de la trilogia original.
Pot ser, sí.
Sí.
Definitivament sí.
Claríssimament, sí.
A veure, Alejandra, tu també ens vols parlar de Elsbeth.
Elsbeth.
Elsbeth és
una sèrie pels fans de The Good Wife, perquè essencialment és una sèrie sketch que neix de The Good Wife.
M'encanta sèrie sketch, la veritat, jo no ho faig servir mai, sempre faig sèrie derivada, no? Però sèrie sketch és encara millor.
I el que fa recuperar un personatge molt mític de The Good Wife, que era un personatge secundari i puntual, que era la Elsbeth Tassioni, que era una advocada amb uns mètodes bastant singulars, i tota ella era molt singular, i el que fa és traslladar l'Elsbeth de Chicago a Nova York per seguir treballant com a advocada començar a col·laborar amb la policia, ser com una mena d'investigadora. Serà... Bueno, jo tinc moltíssimes ganes de veure, perquè crec que aniran bastant pel to de la comèdia, perquè el personatge al final era bastant humorístic, i a mi els King, quan fan comèdia, m'agraden molt. Crec que és veritat que a vegades es passen de voltes, però jo crec que ho fan molt bé, i segurament seguiran el mateix camí que han fet amb The Good Wife i amb The Good Fight, que és fer això, la barreja d'explicar l'actualitat d'Estats Units i casos d'investigació.
Però recordem que ells, The Good Wife era com una excepció a la televisió oberta dels Estats Units, després The Good Fight se'n va anar en el món de les plataformes de streaming, i aquesta sèrie està concebuda per el públic en obert dels Estats Units. Això vol dir que jo crec que haurem d'ajustar les nostres expectatives sobre el tipus de sèrie que serà, perquè potser serà una sèrie més de policies, però amb aquest toc King, no? No ho sé, jo és el dubte que tinc al voltant d'Elsbeth.
A veure, ens en queden dues, quan hem clavat 11:45 del matí. El Pere ens ha apuntat que Mary i George és la sèrie que promet ser la més morbosa de l'any. My son, he is subject to my rule. Morbosa, eh?
Morbosíssima. Sí. És que quan va sortir el tràiler em va deixar desencaixat, perquè ens hi trobem a Julianne Moore fent de Mary de Villiers, que era una dona de la baixa noblesa d'Anglaterra, que tenia un fill que es deia George, que deia que era molt guapo, bueno, això és el que et ven al tràiler, com a mínim jo no sóc historiador, i que bàsicament el va educar perquè pogués penetrar, mai millor dit, l'acord del rei Jacob I. El que és més interessant és que realment el seu fill s'acaba tornant l'amant del rei d'Anglaterra, i les primeres imatges que han aparegut ens mostren a una Julianne Moore maquiavèlica amb una relació pràcticament incestuosa amb el seu fill, que bàsicament l'encoratja a tenir relacions homosexuals, que és una cosa meravellosa, no?, d'imaginar en aquella època, i sobretot et ven a Nicolas Galitzine, que és un actor que s'ha tornat ara molt de moda gràcies a haver fet l'adaptació de Rojo Blanco i Sangre Azul, en moda atractiu màxim. I he de reconèixer que, posats a agafar un actor i convertir-lo en la representació més òbvia de l'atractiu masculí, crec que Nicolas Galitzine potser no té moltes habilitats interpretatives, però atractiu en té a cabassos.
L'acabes de vendre superbé.
Sí, és que a més promet també molta sang, molta sofisticació estètica.
Què més volem?
Què més volem? A més, a mi m'agrada quan una sèrie decideix ser sexy de debò, no? A mi m'agrada.
Hi ha poques que s'atreveixin a ser-ho de veritat, perquè els hi queden unes coses a mig camí bastant cutres.
Normalment són puritanes fent veure que són sexis o són excessivament vulgars, i a mi m'agraden les sèries que diuen aquí no... Aquí oloraràs els fluids corporals, el que sigui. La suor.
Bueno, depèn de quin cas també pots trobar segons què fluid. Acabem amb Such Brave Girls, que és una nova traumèdia, que és un concepte que m'encanta, traumèdia britànica.
Sí.
Would you like me to take your clothes off?
No, thank you.
Would you like me to take my clothes off?
És una de les propostes de Filmin per aquest any. És una sèrie britànica, com diem, és una traumèdia, aquesta barreja entre comèdia i drama, traumes. I a Anglaterra ha tingut molt bones crítiques. La seva creadora és la còmica Kat Sattler, que ha agafat elements de la seva autobiografia per explicar la història de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i que tenen un humor bastant negre i bastant... bueno, singular. També, o sigui, la mateixa creadora és la protagonista junt amb la seva germana a la vida real. O sigui que la barreja entre autobiografia i ficció estarà molt present.
Ai, sí, quan fan aquests elements d'autoficció, la veritat és que solen tenir coses on agafar. Recordem que, a més, aquest 2023, Filmin ens va fer una molt bona sèrie que era Self-Tape, que precisament eren les germanes Vilapuig.
Filmin, això, doncs. Such Brave Girls.
Sí.
Pere Solagin Ferrer, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Alejandra Pérez, vols venir, no sé, demà? Perquè...
voleu posar un plegatín aquí i quedo a dormir? Aquí, no.
Així sona.
Reconcentrat.
RAC 1.
Si no t'has portat bé, carbó, carbó.
A Barbastre, els reis arriben diumenge.
Carbó.
El Barbastre contra el rei de copa. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ja ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denúncies puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, el No Ho Sé, de dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Manel Esteller, metge i investigador.
El secret de la vida eterna, en fons, hi ha diversos secrets. Hem de lluitar contra el dany genètic, contra gastar massa energia calòrica, vol dir no menjar excessivament. Hem de lluitar contra estar assegut sempre, el sofà, un dels grans assassins, no? El sofà, com a gran assassí, és Jack el Destripador, i el sofà també.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. A les 5, Barça-Obradoiro de la Lliga ACB. A 6:15, Arsenal-Liverpool de la Copa Anglesa de Futbol. A les 6, la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Des de les 8, la transmissió del Barbastre-Barça dels 16ens de final de la Copa del Rei amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1. Escolta.